Molt bona tarda, són les dues. Pedro Sánchez es queda.
Notícies migdia, amb Elena Molist.
Després de 5 dies de reflexió i sense deixar ningú indiferent, Pedro Sánchez ha fet un nou cop d'efecte i ha anunciat que continuarà al capdavant del govern espanyol.
Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena.
Sánchez ha defensat que cal plantar cara a una campanya de descrèdit, diu, cap a la seva figura i cap a la de la seva parella, Begoña Gómez, i ha afirmat que continua amb més força que mai. En aquest informatiu veurem com han reaccionat els sabadellencs membres del PSC, Pol Gibert i Paco Aranda. A banda d'aquesta qüestió, durant les notícies migdia també parlarem de salut i d'una tècnica pionera en el tractament del càncer de mama i veurem també qui és el nou vicepresident de la Fundació de l'ESDI. Tot plegat ho farem amb Antoni González del control tècnic i amb la feinada del Departament d'Informatius.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Abans d'entrar en matèria, però fem un cop d'ull en com funciona el transport públic. Daniel Cáceres, molt bon dia.
Doncs després d'un començament de setmana accidentat amb diferents afectacions ja solventades a Rodalies, a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Així que, en aquest moment, el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
I pel que fa a les carreteres que envolten la ciutat, trobem retencions a l'enllaç de la C58 amb l'AP7 a l'alçada de Badia del Vallès i també a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda.
La notícia del dia.
Pedro Sánchez continuarà al capdavant del govern espanyol, malgrat les acusacions que ha rebut la seva dona per part del sindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Així ho ha anunciat a mig matí en una compareixença des de la Moncloa, després de 5 dies amb molta expectació sobre la decisió que prendria. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, finalment no hi haurà eleccions anticipades ni ningú li farà el relleu.
No, en el discurs d'aquest matí el president del govern espanyol ha mostrat la seva vessant més humana i personal davant de les acusacions que ha rebut i aquests 5 dies de reflexió que ha necessitat per prendre aquesta decisió.
Sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar.
Paco Aranda, sabadellenc i diputat del PSC al Congrés, ha reconegut que tot plegat es tracta d'un procés inèdit en política, però creu que la situació a la que s'ha arribat també és d'una forta magnitud.
Nosaltres estem acostumats a rebre doncs, molts insults, moltes descalificacions, i ja ha passat moltes vegades a Espanya quan ha governat el socialisme, altres vegades hem vist també campanyes molt dures, no? Però jo crec que el nivell a què havíem arribat doncs, era un nivell també molt, molt important, no? I jo crec que això doncs, ha fet que també aquesta decisió del president sigui inèdita perquè les forces, no?, que atacaven inclús la seva família doncs, eren també inèdites. No? Jo crec que aquest procés doncs, ha obert, més enllà de la seva reflexió, una reflexió col·lectiva.
En aquest sentit, Pol Gibert, primer tinent d'alcaldessa i diputat del PSC al Parlament, ha destacat el cop d'efecte que ha generat Sánchez des del dimecres passat, quan va anunciar que s'agafa 11 dies, fins aquest matí, quan ha anunciat que continuarà el càrrec.
He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, però són motius que tot el món pot entendre.
No m'ha escoltat ara mateix a Pol Gibert, ho farem més tard. Sánchez ha agraït de totes maneres el suport que ha rebut tant des del PSOE com des de Ciutadans i entitats a títol particular durant aquests dies. Una posició que no comparteix en absolut la resta de l'oposició, que li retreuen no haver comparegut amb cap política concreta per evitar més atacs d'aquesta mena.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Sabadell.
Més enllà de la decisió de Pedro Sánchez, que avui ha eclipsat tot l'escenari polític a Catalunya i Espanya, hi ha més informacions a explicar de la resta de formacions, i és que aquest cap de setmana, el primer de la campanya, els caps de llista han fet trobades amb la militància en diferents punts de Catalunya i molts d'ells han incorporat el municipalisme en els seus discursos. A més, l'agenda política d'avui també passa per Sabadell, on el PP celebrarà el seu acte central amb Cuca Gamarra, que és la secretària general dels Populars, i Alejandro Fernández, del candidat a Barcelona a les eleccions. Serà a 7:45 del vespre a l'Hotel Verdi. El Partit dels Socialistes també ha parlat en les últimes hores de municipalisme. El PSC ha denunciat que durant els anys de governs independentistes, tant amb Junts com Esquerra, el govern de la Generalitat ha treballat d'esquena al municipi. Ho han explicat des d'un acte a Santa Coloma de Gramenet.
Una trobada amb la militància que ha servit al candidat socialista a la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, per erigir la seva formació com un partit que estarà al costat dels municipis. I per això ha explicat que, si s'asseu a la cadira del president de la Generalitat, donarà suport als ajuntaments en temas como la seguridad, la sanidad o la educación.
Me decía otro gran alcalde que recuerda la última reunión de un presidente de la Generalitat con alcaldes, con un grupo de alcaldes de Cataluña en los gobiernos Maragall y Montilla. 10 años de espaldas a los ayuntamientos. Pues mi compromiso es que vamos a mejorar los servicios públicos con los ayuntamientos, colaborando con los ayuntamientos, trabajando codo con codo. Con los ayuntamientos.
En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon. La socialista ha dit que des dels municipis no han sentit a prop el govern. Fins i tot els ha acusat de deslleialtat institucional i n'ha posat un exemple.
Necessitem la política democràtica. Necessitem que la força de la gent es suma des de sempre amb aquesta meravella que es diu la política democràtica, que és l'únic instrument, l'únic que té la gent de les classes treballadores i populars. Altres poden utilitzar altres mecanismes, però la societat, la immensa majoria, només tenim com a instrument per millorar les condicions de vida la política democràtica.
Escoltàvem ara Jordi Hereu, ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, donant suport a Pedro Sánchez, i ara sí, escoltem a Núria Parlon.
El govern de la Generalitat actua con deslealtat institucional, con deslealtat hacia los municipios. ¿Cuántas veces no nos hacen culpables de que no haya suficiente vivienda social? Pero se quitan la responsabilidad de encima. ¿Cuántas veces no nos quieren hacer responsables del desarrollo de la etapa 03? Aún no se han aclarado, frente a los problemas que tenemos con la sequía, que durante 10 años no han hecho nada, cómo vamos a hacer las piscinas privadas refugios climáticos. Y miro a la Marta Farrés, que el otro día también lo decía en el acto de inicio de campaña.
D'altra banda, l'acte s'ha escenificat una defensa de la immersió lingüística destacant que va néixer a l'escola Rosselló Porcel de Santa Coloma de Gramenet.
Per la seva banda, els membres d'Esquerra Republicana han marxat fins a Suïssa per fer campanya aquest diumenge i ho han fet acompanyats de la secretària general de la formació, Marta Rovira, que fa 6 anys que viu a Ginebra, i de Ruben Wagensberg, que hi ha arribat recentment després de ser encausat en el cas del tsunami democràtic. Wagensberg és actualment el número 9 de la llista dels republicans.
El president del grup republicà en aquesta legislatura, Josep Maria Jové, ha aprofitat per posar damunt la taula la vinculació que, segons Esquerra, existeix entre el partit i la repressió.
No ens comportem a l'ADN, però gairebé. I, per tant, sabem que militar l'independentisme i militar en especial l'Esquerra Republicana, doncs, per desgràcia, té riscos. I sempre ens ho diem. Una altra cosa és quan t'afecta en primera persona, quan afecta el teu company, el teu amic, no? I ho veus i pateixes moltíssim.
Ara bé, la trobada ha servit sobretot per posar a escena el paper d'Esquerra Republicana en tot el procés independentista. El candidat republicà a les eleccions al Parlament de Catalunya i actual president en funcions, Pere Aragonès, ha reivindicat el paper de la formació per assolir la independència.
I és evident que la feina de l'1 d'octubre encara no ha acabat. Això també és evident i que, per tant, que l'hem de continuar fent. I nosaltres hem fet un esforç per traçar camí després, per no quedar-nos atrapats en les dificultats i, per tant, per continuar endavant. I aquesta feina és molt ingrata, perquè qui obre camí sempre és el que s'esgarrinxa més. Però obre camí, i després ve gent darrere.
Un fil que ha mantingut el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. En el seu paper d'historiador, Junqueras ha assenyalat que l'1 d'octubre va ser una gran victòria democràtica només equiparable al que va passar el 14 d'abril del 31 amb la proclamació de la República. Ha establert així les diferències entre els dos moments polítics.
L'1 d'octubre del 2017 l'Estat va decidir respondre amb violència i va decidir intentant no col·lapsar. I va decidir intervenir amb totes les eines no democràtiques que tenia al seu abast. Per tant, quina és la lliçó que anem d'aprendre de l'1 d'octubre del 2017? Que la nostra victòria ha de ser tan gran, la nostra victòria en termes democràtics ha de ser prou gran com per superar l'ús d'eines no democràtiques per part de l'Estat.
L'acte ha comptat amb la presència de l'exalcalde sabadellenc Juli Fernández, número 13 a la llista dels republicans.
I des de la Catalunya Nord, Argelers, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha fet campanya davant de 13 autobusos que han vingut del Vallès Occidental i l'Oriental. Ha estat el doble de vehicles que els dies anteriors.
En aquest acte, Puigdemont ha reclamat concentrar el vot dels independentistes en Junts perquè ha explicat que és l'única formació capaç d'evitar que Salvador Illa sigui nou president de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, ha encoratjat els catalans independentistes que aglutinin els vots en una formació i que, sobretot, vagin a votar.
Des de l'independentisme pregonaven l'abstenció. Us en recordeu? Fa 4 dies d'això. Sabeu què farà l'abstenció? Ajudar l'Illa a ser president. No farà res més que això. Igual que ho farà també la divisió. La divisió de l'independentisme, el repartiment de vots, aquesta repartició que últimament doncs, ens ha agafat, doncs, si no concentrem el vot en l'única força que té capacitat i possibilitats reals de guanyar i de liderar, doncs són, en el fons, vots que aniran d'alguna forma cap al senyor Illa.
Per Puigdemont, les eleccions del 12 de maig només poden acabar amb un govern tripartit que vagi a Madrid a rebre instruccions o amb un executiu català que tingui capacitat de decisió a l'Estat. En aquest sentit, s'ha erigit com l'única opció per poder plantar cara a Madrid, una línia que ha seguit la número 1 de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, que ha posat en valor la feina feta des de Madrid aquests mesos.
Amb aquests vots hem demostrat que hi ha una alternativa, que existeix una manera de fer política que segurament és menys estrident, és més discreta, però és més efectiva, que dona menys titulars, però que també és més tangible. Hem aconseguit diverses coses, d'entrada que en 8 mesos som capaços d'aconseguir molt més que d'altres en 4 anys o que d'altres en 40.
El míting a Argelers ha comptat amb la presència de la presidenta del partit, Laura Borràs, que ha assegurat que no és fàcil tirar endavant quan, ha dit textualment, hi ha calúmnies i difamacions.
I el líder de Vox, Santiago Abascal, ha estat aquest diumenge a Tarragona, des d'on ha demanat al president del govern que convoqui eleccions, una opció que ha quedat totalment descartada després de l'anunci d'aquest matí.
El presidente del gobierno llegó al poder en la anterior legislatura mintiendo sobre sus pactos y ha llegado al poder en esta legislatura mintiendo sobre la amnistía. Es decir, el presidente del gobierno ha logrado la investidura dando favores personales a delincuentes condenados y a delincuentes a los que quiere garantizar la impunidad sin que sean ni siquiera juzgados con una amnistía. El presidente del gobierno debe devolver la palabra a los españoles porque se la ha arrebatado con mentiras.
Hasta la primera participació del número 1 del partit d'ultradreta a la campanya catalana. El candidat a la Generalitat, Ignacio Garriga, ha aprofitat l'acte per criticar el PSC, a qui ha definit com el nou partit separatista de Catalunya. L'acte ha reunit prop de 250 persones i tant el candidat de Vox com Abascal han vinculat novament la immigració i la delinqüència.
I la candidata dels Comuns, Sumar, Jessica Albiach, ha afirmat des de l'Hospitalet que el vot per la seva formació és també defensar el govern de l'Estat.
Albiach ha rebut el suport de la vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, i del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en un acte en què ha fet una reivindicació de la feina feta pels comuns des del govern espanyol. A més, ha destacat la importància de donar vot a la seva formació per aconseguir un govern d'esquerres a Catalunya.
La dreta, encara que es vesteixi de seda, dreta es queda. I per això és més important que mai que el proper 12 de maig tots i totes anem a votar. I necessitem sortir a votar amb tota la força, amb tota la il·lusió, amb tota l'esperança per seguir avançant i per tindre a la dreta ben junt del govern de la Generalitat, perquè volem un govern d'esquerres que faça polítiques d'esquerres.
A l'acte hi han acudit alguns pesos pesants de la candidatura dels Comuns i de Catalunya en Comú, així com els diputats del Congrés Aina Vidal i Félix Alonso.
I tornem cap a Tarragona, on la CUP ha fet campanya aquest diumenge en un acte amb la participació dels candidats anticapitalistes per la demarcació i de la cap de llista dels CUPaires, Laia Estrada. Han denunciat que tots els governs de la Generalitat han fet seus els interessos de les grans empreses.
Ho ha explicat des del faristol Eloi Redon, el candidat de la CUP a Tarragona, que ha assegurat que la formació diu prou als macroprojectes.
I davant d'aquesta situació, d'aquesta crisi energètica, d'aquesta crisi climàtica, la resposta de la Hard Rock Coalition, PSC, Junts i Esquerra, és això, no? Fomentar més grans esdeveniments, continuar fomentant la Fórmula 1, que si Jocs Olímpics, que si Copes Amèriques de Veles, més i més centres logístics, o bé això, no? Macroprojectes com la Hard Rock, no? I davant d'això la CUP han dit prou.
I en aquesta línia ha fet una crida a aglutinar el bloc d'esquerres a l'entorn de la CUP, especialment entre els decebuts amb Pere Aragonès.
I Ciutadans mira cap al Partit Popular en les propostes de campanya que han traslladat en les últimes hores. El seu cap de llista, Carlos Carrizosa, ha denunciat el que ha qualificat com a simbiosi del Partit Popular amb els partits nacionalistes catalans.
Per fer-ho, ho ha posat damunt la taula el pacte del Majestic que Aznar i Pujol van signar el 1996, que diu que Carrizosa va suposar la retirada de l'Estat de Catalunya amb la reducció de competències a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil. Per això han plaçat els votants del PP a tenir en compte la formació taronja.
Por eso les pido a todos aquellos que estuvieran valorando el voto al Partido Popular que voten a Ciutadans, que no les vamos a decepcionar y no les vamos a traicionar nunca. Y aquí hemos estado y así lo hemos hecho en los últimos 18 años.
I com dèiem en començar a nit gran, avui el PP a Sabadell amb la visita a la ciutat de Cuca Gamarra i Alejandro Fernández, el cap de llista dels populars pel 12M.
Precisament Fernández ha retret en les últimes hores el paper que el Partit dels Socialistes ha tingut en les darreres dècades des de Catalunya.
El PSC habla de unir, y lo hacen siempre, pero han sido el bombero pirómano en la historia de Catalunya que alimenta la ruptura y luego se ofrece para coserla. ¿Quién ha suprimido el delito de sedición? El PSC. ¿Quién incumple las sentencias educativas? El PSC.
Fernández ha tornat a comptar amb el president del partit, Alberto Núñez Feijó. Aquest diumenge al migdia, centenars de persones han omplert una de les sales de la Llotja de Lleida.
Eleccions al Parlament de Catalunya.
Tornem a la nostra ciutat. Sabadell té 54 empreses més que ara fa un any. Aquest és el principal titular de l'últim informe que ha publicat el Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, però alhora és una xifra que contrasta amb la intertrimestral, on la ciutat ha perdut 4 negocis en els darrers 3 mesos.
És evident que el sector que registra una major activitat és el dels serveis, però Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, ha posat l'accent sobre el sector serveis, que cada vegada adopta un paper més destacat.
Les indústries augmenten amunt, o sigui que el total industrial es manté, cosa que nosaltres sempre hi fem molt èmfasi perquè creiem que el caràcter industrial de Sabadell és molt bo que es mantingui i, per tant, el saldo d'un any amb l'altre recupera, el puja amb una empresa industrial i això és bo amb la interanual. I aquí és on ens centrem més perquè, com diem, la indústria té un efecte de sinergia en el conjunt de l'economia perquè aporta altres serveis a les empreses, etc, etc.
Entrant en el detall d'aquest informe, el 77% de les empreses que hi ha a Sabadell corresponen al sector serveis, el 12% a la construcció, el 10% a la indústria i gairebé un 0,2% són del sector primari.
Més temes. En Genís Roca serà el nou vicepresident de la Fundit, la propietària de l'Escola Superior de Disseny i de l'Escola d'Arts Tècniques de la Moda. L'empresari especialista en desenvolupament de negoci i cultura digital entoma aquesta responsabilitat amb la intenció d'impulsar una institució que assegura estar carregada de reptes de futur.
Entre ells, la disrupció tecnològica que obliga a repensar la forma de fer el món de la moda i el disseny, tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit acadèmic. A això s'hi suma l'objectiu que el municipi prengui consciència de les potencials de comptar amb l'Escola Superior de Disseny.
A vegades les ciutats, els territoris, els països no s'acaben de creure el
bo i valuós que és el que tenen. I ni que sigui transmetre una miqueta d'optimisme, si puc ajudar a transmetre una miqueta d'optimisme i d'autoestima i d'ambició al projecte, ja m'haurà valgut la pena.
Roca compatibilitzarà la vicepresidència de la Fundit amb la presidència de la Fundació Puntcat i amb la vicepresidència també del Museu Picasso i el Barcelona Music Lab.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Els veïns de Nostrallar estan satisfets amb la rehabilitació de la balustrada de l'Avinguda Egara, però demanen que després de la rehabilitació estètica s'actuï en els fonaments de la zona. Les actuacions han tingut un cost de prop de 200.000 euros i han permès treballar en una superfície de poc més de 600 metres. Júlia, què s'hi ha fet?
Doncs s'han actuat al tram de la barana entre els carrers del Coll i l'Avinguda Toronto i que es troben a l'entorn de les conegudes com a cases de Cal Garcia. La tinenta d'alcaldessa Mar Molina repassa les actuacions.
Aquestes actuacions s'han fet amb un total de 515 metres i han comportat tasques de rehabilitació de pilars, de balustres, de pilarets, de sòcols, de bancs. Per tant, s'han restaurat tres trams de la balustrada que limita amb les conegudes com a cases del Garcia, amb rèpliques de les peces originals i que s'havien fet malbé durant el pas del temps.
Els veïns celebren la feina feta perquè diuen que ha estat una llarga reivindicació. Tot i això, Josep Navarrete, de l'Associació de Veïns del Barri, demana anar un pas més enllà i treballar per millorar els fonaments de l'estructura que està molt afectada per un terreny molt dèbil.
I la part de fonaments, la part de sota de la balustrada, s'ha de reforçar. S'ha de reforçar, però bueno, de moment hem fet el que és la part més estètica, per dir-ho d'alguna manera, la part que dona al barri. I esperem en breu, doncs, o tan aviat com puguem, poder acabar la segona part.
Pel que fa a la feina pendent, Navarra destaca que està molt pendents de la festa major del barri que s'ha de fer a finals de maig, però també la reforma del poliesportiu.
I en salut, el Parc Taulí incorpora una tècnica innovadora en la lluita contra el càncer de mama. Es tracta de la crioablació, un tractament que el que fa és destruir el tumor injectant gas a una temperatura de menys 140 graus.
La doctora Maya Martín, de la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital de Sabadell, ha explicat en una entrevista al programa El Cafè que aquesta tècnica és interessant perquè és molt menys invasiva que la resta de tractaments.
Es fa mitjançant anestèsia local, no és necessari cap tipus de sedació en anestèsia general i es tracta d'un procediment ambulatori perquè la pacient ve de casa seva i en qüestió de 30-40 minuts realitza el procediment i la pacient se'n torna a casa seva sense cap tipus d'analgèsia ni cap procediment addicional.
Tot i els avantatges d'aquesta tècnica, no totes les pacients es poden permetre utilitzar-la. Ho explica la mateixa doctora Martín.
Són pacients molt seleccionats perquè, evidentment, fins al dia d'avui la tècnica d'elecció continua sent la cirurgia. El càncer de mama s'ha d'intervindre quirúrgicament. Però en aquelles pacients que, pel que sigui, no poden entrar en un quiròfan, ja sigui perquè tenen un risc quirúrgic, perquè no es poden operar, perquè tenen altres patologies importants que són els que realment marquen el pronòstic d'aquella pacient, que tinguessin patologies més importants que el càncer de mama, o per qualsevol condició que impedeixi aquella pacient entrar en un quiròfan, doncs llavors es pot oferir aquesta alternativa.
La Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital de Sabadell ha estat pionera a l'hora d'utilitzar la nova tècnica al Vallès Occidental.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors al Dia de la Mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral. Ràdio Sabadell. Notícies. Cultura.
Anem acabant aquest informatiu abans, però us expliquem que el Festival de Contes Vet Aquí se celebrarà del 9 al 13 de maig, coincidint amb l'Aplec de la Salut. La d'enguany, la novena edició, torna amb un programa d'activitats carregat de sessions de contes i d'activitats en què reivindica l'art de la narració oral. Berta Torres, molt bona tarda.
Bona tarda. L'associació Carabàs, organitzadora del festival, repeteix així la fórmula de l'any passat, una edició que va batre rècords de participació. Van ser més de 2.500 les persones que es van apropar a les llibreries i les biblioteques de la ciutat per participar del Vet Aquí, un clar símptoma que el festival forma part ja del panorama cultural de la ciutat. Amb tot, segons la Susanna Nabó, presidenta de l'associació Carabàs, encara es pot millorar.
Nosaltres no ens fixem llindars. El que nosaltres volem fer és que cada any sigui una mica més conegut el festival, que cada any mantenir la qualitat i anar afegint petites coses, però amb mesura, que el festival es vagi fent gran, però consolidant-se al mateix temps.
Tot i que la vintena d'activitats programades s'adrecen principalment als més petits, el Vet Aquí inclou també propostes pel jovent i els adults, un públic que, segons Nabó, també pot i ha de llegir contes.
La reivindicació dels contes per adults és una cosa que tenim molt arrelada nostra, que normalment quan parles de contes es pensa sempre en nens i no, els contes també són per joves i són per adults, i aquest any continuem mantenint els dos espais, o sigui, l'Espai Foc el divendres de la nit hi haurà contes per adults i el Llibreria de la Plata, que hi haurà doncs dissabte al vespre.
Per anar bo, el Vet Aquí, que va néixer el 2016 de la mà de l'escriptora sabadellenca Anna Fite, és una mostra de la quantitat de persones que s'hi dediquen a la narració a la ciutat. El programa complet del Festival de Contes es pot trobar al web del Vet Aquí.
El temps.
Matí molt plujós a Sabadell i ens espera una tarda encara més galdosa. De fet, l'Ajuntament de Sabadell ha aplicat el pla Inuncat en fase de prealerta. Què vol dir això? Doncs que hi ha tot un seguit de recomanacions que s'haurien de tenir en compte si és que no volem morir per la pluja, com per exemple, si tenim soterrani a casa no cal baixar-hi innecessàriament. També es recomana no fer-nos els aventurers i no travessar rieres, ni anar als rius, ni aparcar en zones inundables. Bé, lo típic i el sentit comú que estaria bé que apliquéssim de tant en tant. Però què ens espera per les pròximes hores? Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
Podem dir que avui tenim goig pel que fa a la meteorologia a Catalunya. Plou a bots i barrals a moltes comarques, ja porta una colla d'hores descarregant a molts indrets i la tendència és que encara el que queda d'aquest dilluns continuï plovent. I atenció, perquè ho farà amb ganes, ja anirà plovent sobre mullat i ho farà sobretot amb més força al Camp de Tarragona i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Al llarg de la tarda s'hi acumularan força litres per metre quadrat. A la resta del país també anirà plovent, però ho farà d'una forma més minsa. Ja al llarg de la tarda la pluja anirà sent més escadussera en el cas de la Costa Brava o també a l'Alt Pirineu, amb cotes de neu entre els 2.000 i 2.300 metres. Atenció, perquè aquesta precipitació ha de continuar caient aquesta propera nit i demà al matí, sobretot a Girona i a l'àmbit de l'àrea metropolitana, amb un ambient fresquet. Demà al migdia i demà a la tarda ja s'obriran moltes clarianes, però encara tindrem ruixats, sobretot a les serralades. Us seguirem a la xarxa.
Vinga, doncs, 2 minuts per 2:45, marxem. Com sempre, podeu continuar informats de tot el que passa a Sabadell al nostre web, radiosabadell.fm, on també podeu recuperar aquest informatiu si teniu moltes ganes de tornar-lo a escoltar. Nosaltres seguirem treballant, com cada dia, per notícies fresques i meravelloses. Esperem que vagi molt bé. Adeu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.